Venen temps complicats a nivell laboral, venen temps complicats per moltes persones que hauran de buscar feina. Avui volem parlar amb Wise People de nou, els nostres col·laboradors. Fran Castanyer, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Bé, avui voleu centrar en un tema concret, oi?
Doncs sí. A veure, el tema ve de que, tal com has dit a la introducció, molta gent haurà de buscar feina i una de les vies per buscar feina és a través de les ETTs. Les ETTs generen molts contractes, però al mateix temps estan molt controvertides, molt discutides, especialment per part dels sindicats. Llavors, per això voldríem sentir la veu d'algun representant dels sindicats per veure les parts contràries a aquesta via de trobar feina.
I qui és aquest representant? Presenta'ns del tu mateix.
Doncs
Hola, bon dia.
ve
Soc
de
Pepe
Garcia.
García,
Un moment,
escriptor.
Pepe, espera un segon. Que exacte, presenta't tu mateix, endavant, Pepe.
Venga, hola, soc Pepe García, secretari general de Comissions Obreres a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i també president del comitè d'empresa a l'Ajuntament.
Déu-n'hi-do. Has anat a buscar un bon representant, veig, Fran.
Home, és una veu molt autoritzada.
Escolta'm,
Bueno,
i el que
realment
dèiem.
conec bastant del tema aquest perquè durant 10 anys vaig estar de responsable federal de Catalunya a les administracions públiques portant el tema d'igualtat, discapacitat i altres temes. I
I
sí.
la DTT? Se'n parla molt i moltes vegades molta gent diu queden com les dolentes de la pel·lícula per moltes raons però què és una ETT?
A veure, una ETT és una empresa que es dedica a contractar personal per cedir-lo a una empresa usuària. O sigui, la seva funció és aquesta, contractar per cedir. Llavors, quin és el gran problema que han tingut les ETTs, al meu modo d'entendre? És que les ETTs van néixer malament. Van néixer amb una regulació equivocada, una regulació que permetia pagar un sou inferior al que hauria cobrat aquella persona si estigués contractada directament per l'empresa. Això va durar uns 4 anys i això va fer que creés una mala maror d'entrada molt forta. Després es va modificar la legislació i un treballador contractat per una ETT ha de cobrar el mateix que cobraria si estigués contractat directament per l'empresa usuària.
I
Però
això passa? És a dir, es compleix?
jo diria que sí. Jo diria que sí, perquè, a veure, hi ha una inspecció de treball, hi ha uns sindicats que es mouen i quan detecten coses. I jo diria que, en general, es compleix. On no es compleix és en algo que a vegades la gent confon, que són les empreses de subcontractació. Aquí sí que és una altra pel·lícula que, si vols, en podem parlar un altre dia àmpliament. Però les ETTs per llei ho tenen i realment, jo diria, pel que conec, i conec bastanta gent d'empreses de treball temporal, es compleix.
Pepe, quina
No
és
sé què
la
opineu
visió
d'aquest.
dels sindicats pel que fa a les ETTs? Què és el que com veuen aquesta situació?
Bé, nosaltres, jo mateix per coneixement de causa i sense allunyar-me molt de Sant Cugat, podríem posar casos com les contratacions que es portaven a terme d'ETTs al Centre Cultural, que és el més conegut, no? No podem estar d'acord simplement per una qüestió de que quan un treballador és contratat per una ETT per anar a una empresa, aquest treballador no té cap dret del conveni d'aquesta empresa. Cap dret. O sigui, se li aplica el dret laboral mínim de la reforma laboral. Jo estaria d'acord sempre i quan al treballador que fa la mateixa feina se li apliqui el mateix salari i el mateix dret laboral. Però no és així. Després, el que ha comentat el Frank, de que existeix la sindicat i existeix la inspecció. No, la inspecció realment no arriba a tothom. O sigui, hi ha molt pocs inspectors a Catalunya perquè puguin controlar si hi ha un abús, una discriminació, un greu i a comparatiu entre treballador de ETT o no de ETT. Això es diu, no és una cessió il·legal de treballador, doncs està cotitzat, lògicament, però sí que és una prestació no correcta al que fan les empreses de ETT, o sigui, no ho veiem bé. Que faria falta, com diu Fran, ha comentat, potser una regulació, sí, seria bo, una regulació correcta, de mateixos drets i sense cap greuge comparatiu.
Pepe, jo discrepo una mica. Jo diria que el treballador cedit a una empresa usuària té pràcticament els mateixos drets i té un avantatge afegida. Té un avantatge afegida, que és que té assegurat el cobrament del salari, cosa que en una, a qualsevol altra empresa no ho té, perquè si l'empresa tanca, haurà d'acabar amb el fogaiba i etcètera, etcètera. En canvi, amb una ETT té l'avantatge que l'ETT ha tingut de prestar un aval que garanteix que cobrarà el seu sou i que s'hauran aplicat les cotitzacions socials que corresponen. O sigui, això és un avantatge. En quant a la pèrdua de drets, no nego que en alguns casos hi pugui haver aquesta pèrdua de drets, però en la majoria de casos no hi ha aquesta pèrdua de drets. No hi ha aquesta pèrdua de drets. Hi ha els mateixos. El que passa que a vegades, inclús jo, i perdona, a vegades els mateixos comitès d'empresa desconeixen quins són els drets que tenen els treballadors de les, cedits per les ETTs, que tenen dret també a dirigir-se al comitè d'empresa quan hi hagi alguna cosa que creguin que no es conforma.
Per tant, d'alguna manera, això, el que la teoria diu que les ETTs són pràcticament com treballadors efectes del dia a dia del conveni. Evidentment, suposo, no a llarg termini, en termes d'antiguitat i aquestes coses. No sé com funciona això, Pep, endavant.
Sí. No, comencem. Mira, el treballador, quan va a una empresa, va a treballar per diners, per guanyar-se la vida. De moment, el salari ja no és el mateix. De moment, del salari, tinc que pagar-li a la ETT. I el salari no és el mateix. Si jo vaig treballar al cas que t'he dit abans, no? per posar una empresa coneguda a Sant Cugat, el Centre Cultural, no? que ho feia. Si jo vaig a treballar allà, a mi no me pagaran el que marca el conveni que tenim regulat, que vaig signar jo del Centre Cultural. Ni tindré els mateixos drets del conveni, ni dies de festes, ni horaris, ni res. O sigui, això és evident. Per què? Perquè la legislació ho permet.
No,
és una cessió...
Perdona, Pepe.
Espera, un segon. Primer, Fran, primer acabem, que acabi el Pepe i després, perquè si no... Sí. Si estiguéssim al estudi és més fàcil, però per videoconferència a vegades es confon. Acaba, Pepe, acaba.
Vale. A veure, a mi, si jo vaig des d'una ETT a fer una feina a qualsevol empresa, a la que hem dit, a mi no m'aplicaran la taula salarial d'aquesta empresa. No, m'aplica la taula que he signat a la ETT i que la ETT ha contratat perquè és un cost més baix contratar a un treballador d'ETT que a un altre des d'una llista d'espera, per posar un exemple. O sigui, no quadra. O sigui, per què contraten a treballadors d'ETT? Perquè no té responsabilitat la empresa que contrata. Simplement és uns horaris que ho marca i uns salaris. I drets, drets, quin drets? El dret del ET, de l'Estatut del Treballador, quin drets? Al mateix horari, dies de festa? No. O sigui, això és real, no passa res, és que és real. Ho van fer, ho van permetre la legislació i ja està.
Endavant. Perdona, Pepe. Discrepo. Em sembla que estem confonent ETTs amb empresa de subcontractació. No és el mateix. L'ETT, per llei, és que ho diu claríssim, que ha d'aplicar el mateix, exactament la mateixa retribució que té establerta en el conveni, que s'aplica a l'empresa usuària. Ho diu claríssimament la llei. I en el cas de les ETTs, jo diria que s'aplica. En el cas de les empreses de subcontractació és una altra cosa. És una altra cosa. L'empresa de subcontractació sí que es regeix per al seu conveni i aplica la retribució del seu conveni. I és per on hi ha la via aquesta de pagar sous més baixos i aplicar condicions laborals més dures. Però en el cas de les ETTs, no. L'ETT per llei, ho diu claríssimament. Si hi ha l'oficial segona en aquest conveni que s'aplica en aquesta empresa, ha de cobrar 1.427 euros, el treballador de ETT cobra 1.427 euros quan fa una feina que està enquadrat en la categoria oficial segona d'aquesta empresa. Per això els treballadors d'ETT cobren diferent segons a quina empresa van destinats, cosa que no passa amb els de subcontractació. Un treballador d'una empresa de subcontractació cobra el mateix vagi on vagi, perquè se li aplica el conveni de l'empresa de subcontractació, no de l'empresa de l'empresa.
Clar, en tot cas, el que sí que és cert és que si bé reben el mateix salari base, sí que poden quedar fora de determinades bonificacions no salarials o avantatges del tipus assegurances mèdiques extres, bonus anuals per objectius, temes de beneficis socials, etc. O sigui, això, en aquest cas sí que hi ha alguna diferència, no?
Pot haver-hi alguna diferència, pot haver-hi alguna diferència. No ho discuteixo. Però en el que és el salari, t'asseguro que no. I dels drets n'hauríem de parlar amb més calma. De quins no té respecte a un treballador de l'empresa usuària.
Va, Pepe.
Mira. Bueno.
A veure, el que està clar que no...
Si jo no soc de plantilla, si jo no soc de una plantilla... Mira, si yo no soy de la plantilla de la empresa a la que desde la ETT me envía, no tengo el derecho. O sea, soy fuera de plantilla y la normativa ya te digo, si eres fuera de plantilla, no tengo por qué aplicar. Una otra cosa es que la ley diga si arriben a un acuerdo, si signen, tal cual. Pero si soy fuera de plantilla de esta empresa, la empresa no tiene por qué aplicarme cap dret del seu conveni, ni del seu salari, ni res, porque aún estaría la ventaja de la empresa que contrata treballadors de ETT. Per què no va a l'atur i agafa treballadors de l'atur? Perquè té que aplicar-les al mateix conveni. L'avantatge de la ETT és que és una cessió d'un treballador per una temporada que no té el mateix seus drets, simplement. Drets laborals i drets econòmics.
Mira, jo us explicaré un cas d'una empresa, un cas real. Un cas real. Era una empresa que tenia uns 60 o 70 treballadors. Va venir un moment en què va tenir d'ampliar la plantilla durant un període que calculaven que duraria un any a unes 250 persones més. Vale? Llavors, què tenien? Davant d'això tenien l'opció de ampliar el seu departament de recursos laborals, multiplicar-lo per 3, o contractar una empresa de treball temporal que li enviés treballadors durant aquest període, 8-9 mesos com a molt llarg, un any que duraria la punta de feina aquesta que tenien. Per què ho feien? Per sou no, perquè pagaven exactament el mateix i els drets tenien exactament els mateixos. O sigui, l'avantatge del treball temporal és que fa part de la feina que hauria de fer un departament de recursos humans. El problema ve quan el treball temporal s'utilitza de forma indeguda i s'utilitza contractació temporal per cobrir llocs estructurals. Llavors és quan es crea el problema.
I això es fa molt, això passa.
Això passa massa. No sé si molt o no, però passa massa. Aquest és el problema. Perquè si a mi em contracten per 3 mesos, el fet de que jo no tingui un bonus o deixi de tenir el bonus, mentre jo cobri el sou que he de cobrar, el tema del bonus serà secundari. Vale? El problema és quan s'està utilitzant contractació temporal per cobrir llocs estructurals. I aquí és on s'ha de treballar per tallar això. Això és el que no pot ser. Però el treballador, hi ha casos, fixeu-vos, per exemple, a Alemanya, hi ha treballadors d'ETTs que tenen contracte indefinit amb l'ETT. Que tenen un contracte indefinit amb l'ETT. Per què? Perquè són treballadors que, d'alguna manera, estan molt buscats en el mercat. I llavors, l'ETT sap que sempre el podrà tenir treballant en una empresa o altra. Llavors, tenen un contracte indefinit amb l'ETT que es pot fer i ell el va cedint temporalment a empreses usuàries. Aquí, per desgràcia, el que es dona en masses casos és que es fan contractes temporals que es van repetint amb les mateixes o diferents persones per cobrir llocs estructurals. Això són contractes amb frau de llei. Sí. I aquí sí que estic d'acord amb el PP, però utilitzant el treball temporal tal com està previst és una via per trobar feina interessant, i més en moments en què els empresaris no estan disposats a arriscar i no estan disposats a ampliar plantilla del seu departament de recursos humans per buscar gent, fer contractes.
Endavant, Pepe.
No, digues, digues.
No, anem a dir que un dels... Després obrirem l'altre meló, no? Que és no només aquest que s'utilitzi de forma fraudulenta per cobrir llocs que en teoria s'haurien de cobrir estructuralment, sinó el fet de que això promocioni un mercat de treball molt, molt més temporal, no? Menys segur. Però endavant, Pepe, el que anaves
sí.
a dir.
No, és que Frank ho ha explicat bastant bé. Una cosa és el lloc estructural de plantilla, ja sigui d'administració... Bé, bueno, en l'administració pública hi ha un consentit, no? Però a l'empresa pública o la empresa privada sí que té més beneficis i sempre aconsegueix o li és millor tenir treballador que he dit fora de plantilla per contratar en un determinat moment. Per què en altres països funciona? Home, en altres països també és obligatori la sindicació. Aquí a Espanya no és obligatòria. I això ja és un punt de llança molt important, no? Si aquí fos obligatòria la sindicació, estar en un gremi, segurament tindrien més treballadors treballant i no tanta gent a l'atur, no? Però no és així. Després tenim la falta de regulació. O sigui, si entrem a la que és quan van destruir la reforma laboral del 2012 fins a dia d'avui, han deixat la mà lliure o el camí lliure per fer en els treballadors, en els seus contractes, el que li doni la gana. O sigui, tenim treballadors autònoms contratats en empreses públiques. Això és una il·legalitat total. I moltes vegades aquests treballadors tenen que recórrer a la justícia per a dir, escolta, però si estic fent una feina estructural, per què me tens aquí fent contracte en negre o fent de autònoms? No? I es troben en aquest lloc. A la CTT passa igual. O sigui, un treballador que va a una empresa de contratació privada com és una ETT, aquest treballador no denunciarà ni protestarà qualsevol il·legalitat o qualsevol abús o greuge comparatiu, perquè està tan necessitat que ha d'acudir a una ETT perquè la contratació, el CEPE, la contratació estatal no li dona sortida. Està molt bé la CTT, però no a la regulació actual. Ho van crear i ho van deixar a banda. I això no funciona. Per aquest motiu.
A veure, tornem. Les ETTs són una bona via per trobar feina en aquests moments. Per què? Perquè les empreses en aquest moment tenen els departaments de recursos humans reduïts a la mínima expressió, llavors a l'hora de seleccionar i contractar no tenen recursos. I l'altra és que no volen arriscar i volen fer contractes temporals per no allargar. Una altra cosa és que hi pugui haver abusos, que pot ser, però també potser tenim un pecat original, que és que a l'administració pública tenim el que la meva forma de veure és una irregularitat, que és que tenim quantitat de contractes per cobrir llocs estructurals i s'està cobrint amb contractes d'interinitat. Mirem a la sanitat. Quants sanitaris en aquests moments estan cobrint llocs que són completament estructurals i estan encadenant un contracte darrere l'altre? I això és l'administració pública. Per tant, no mirem només a les ETTs quan diem que hi ha precarietat. Hi ha precarietat induïda per l'administració pública. Lamento molt dir-ho, però és una realitat. Eh? I parlo de la sanitat per no parlar d'altres coses, però podríem mirar moltes altres. Per tant, jo avui el que voldria donar és un missatge per la gent que ara hagi de buscar feina. No s'oblidin de les ETTs. No s'oblidin de les ETTs. Són un camí per trobar feina. El més del 20% dels contractes de treball que es fan en aquest país es fan a través de les ETTs. Per tant, és una via per trobar feina. No pensem que és la via per trobar un contracte indefinit. A vegades passa, però normalment és per trobar alguna cosa de moment mentre busques una altra cosa. Però quan un va a una ETT, també hi ha d'anar pensant què està buscant. Si un el que busca és un contracte indefinit, quan està treballant s'ha d'oblidar una mica de que té un contracte temporal. I ha de pensar que això és el contracte de la meva vida i posar-s'hi com si fos el contracte de la seva vida. I llavors pot ser que el contracte li facin un contracte indefinit. Quan un va dient, com que això són per uns dies, unes setmanes, bueno, faré el que pugui, però que no es noti que faig el mínim possible. Llavors, difícilment diran, aquí tenim un bon treballador i val la pena fer-li un contracte indefinit. Per tant, utilitzem les ETTs en aquest sentit i com a eina per entrar en una empresa. Si en una empresa tu entres dient, bueno, així és per 4 dies, per tant no cal que m'esforci, doncs serà per 4 dies. Si tu entres dient, bueno, resulta que igual pot ser que d'aquí surti un contracte indefinit, pot ser que surti.
Pepe.
Mira, Frank, molt fàcil. Una pregunta. Si a mi han contratat una ETT, quan imagina que me donaran 1.000 euros, un salari de 1.000 euros de PO o de lo que sigui. Vale. ¿Quan es queda la ETT del meu salari mensual? ¿Quan es quedarà?
Ni un cèntim.
No, no, i llavors de què viu?
Ni un cèntim.
No, no, però llavors de què viu la ETT?
De lo que li paga l'empresa per sobre del sou que ha de cobrar el treballador. És diferent de l'empresa de subcontractació.
Veure, Frank, però, no, la subcontratació, externalització és una altra cosa. I també la estabilització, o sigui, el que valia al govern de PP quan va prohibir que la gent en temes de estabilitzar la plaça de funcionaris o no. Això és un altre tema, no? Que tenim ahí, pues no sé si tenim milions de persones que estan pendent de fer oposicions o no. Ja veurem. Però si jo vaig a una ETT, la ETT me cobrarà a mi diners per estar allà inscrit o no?
Ni un cèntim. Si et cobren...
Jo vaig a una ETT i la ETT a mi, per tenir-me allà, per buscar-me feina, no em cobrarà res.
No et cobrarà res, absolutament.
I la ETT cobrarà directament de la empresa que a mi em contrati?
Sí.
Pues aquí, jo, al casos que conec, no és així. Jo ho sento.
Doncs, Pepe, si vols ens trobem un dia i te n'explico molts.
No, no, sí, el problema és que, no, és que el problema sindical és que no accepten la ETT per l'abús que hi ha. O sigui, una persona quan no troba feina en l'atur estatal català, com sigui, i té que anar a una ETT, aquesta persona està desesperada. Simplement per què? Perquè a Espanya, al nostre país, o Catalunya, no tenim una legislació. A altres països, Amèrica, Inglaterra, Alemanya, a altres països sí que està legislat i el treballador està protegit. Aquí no. Aquí és una cessió irregular, un fora de plantilla que te utilitzaran i te pagaran el que li doni la gana, el que, igual que l'altra legislació.
Bé, en qualsevol cas, estem donant moltes voltes i no tindrem temps de gaire més. En tot cas, queda clar que, més o menys, coses a favor i coses en contra ens han quedat una mica clares de com funcionen les ETTs, però que potser el que sí que és cert és que durant molts anys van ser conegudes per... van tenir una fama realment dolenta, és a dir, que ETT era sinònim de precarietat absoluta, però com deia també el Fran, hi ha altres fórmules de precarietat que no són només les ETTs i que poden ser una eina en un determinat moment per solucionar un problema. No tenim temps de més, us agraïm molt igualment el debat. Gràcies Fran, gràcies Pepe i fins una altra.
Albert, em deixes un minut?
Menys d'un minut.
Jo vaig tenir una ETT. Jo tenia un treballador en el que el teníem cedit, li van oferir un contracte a l'empresa usuària i va dir que no. I em va venir a mi a dir-m'ho i em va dir, diu, és que prefereixo estar amb vosaltres perquè vosaltres sou el meu mànager i no em cobreu per fer-me de mànager.
És que, Fran, tu ets una bona...
Fran,
és que tu ets una bona persona i segur que has sigut un bon empresari que no abusaves. El problema és la resta de gent.
Hem d'acabar. Estem entrant per entre ells.
N'hi ha molts de bons.
Gràcies a vosaltres.
Sí.